Atles Subversiu.
Va, és l'hora d'obrir aquest Atles Subversiu. Cada diumenge, com sabeu, coneixem altres llocs del món, sense sortir de l'estudi, això sí, des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem al... Líban. Parlem del Líban perquè avui s'hi fan eleccions parlamentàries, una cita electoral que arriba pràcticament 9 anys després de les anteriors legislatives que van celebrar-se al juny del 2009. Hem enviat l'Antoni Dalmases a Beirut, que ens explicarà a la seva postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Molt bon dia, oients matiners del suplement. Avui he anat cap al Líban, un país que sempre surt de les notícies barrejat amb els conflictes de l'Orient Mitjà, però al qual jo viatjo amb l'encàrrec que fa uns anys em va fer un exalumne libanès, un noi brillant i molt intel·ligent, que em va aconsellar: si mai viatges a la meva terra, fixa't en com podia ser el paradís si no fos per la maldat irracional d'alguns homes. No sé si avui ell votarà des de Barcelona on ara viu, o haurà abandonat l'esperança de fer del seu país un lloc habitable com ho era el Beirut que ell va conèixer, quan en deien el París de l'Orient. Perquè el Líban era llavors un redós de pau enmig de les guerres contínues que castiguen la zona des de fa desenes d'anys. Per orientar-los i que entenguin el drama d'aquest poble de la riba del Mediterrani, només caldrà que els recordi que el Líban és un estat que fa frontera al nord i l'est amb Síria i al sud amb Israel i Palestina. Amb aquests veïns, doncs, la tranquil·litat és un somni inabastable. Visito el país perquè avui s'hi celebren unes eleccions legislatives que potser haurien de servir per facilitar la vida de la gent. De fet, aquesta hauria de ser la feina dels polítics, encara que massa sovint s'entestin a dificultar l'existència dels seus pobles. Una prova d'això és que aquestes eleccions al Parlament arriben 9 anys després de les darreres del 2009, perquè el desacord entre els partits ha fet que es prorrogués la legislatura fins ara. N'hi ha, doncs, que van més lents que nosaltres, cosa que no em consola pas, la veritat. El Líban és un país petit, amb una superfície semblant al que els espanyols denominen província de Barcelona, i molt muntanyós, que com el nostre també ha estat un lloc de pas de civilitzacions i cultures. Actualment té un 60% de població islàmica i la resta són catòlics i ortodoxos, amb molts jueus, kurds i armenis. Passejo per Beirut, una capital moderna de prop de 2 milions d'habitants, i sento parlar l'àrab, que és la llengua oficial. A més, molts libanesos parlen amb fluïdesa el francès, introduït al segle XIX per les ordres religioses, que ara és llengua cooficial. Em situo a la plaça dels Màrtirs, que fa un temps dividia la ciutat en dues parts, a l'est els cristians i a l'oest els musulmans. Ara vaig cap al carrer Marat, que avui creu el centre i és un lloc d'animació, comerç i passejos. M'arribo al Saifi Village, el barri artístic de Beirut, amb una sinagoga, 7 esglésies i 7 mesquites, entre les quals destaca la mesquita d'Hariri, amb les seves impactants cúpules de color blau. Passejar per Beirut és visitar un museu a l'aire lliure, no només per les termes romanes que hi ha al centre, sinó per les restes de l'hotel Holiday Inn, els forats de les bales a les façanes dels edificis i fins i tot en alguns cotxes que recorden el passat recent, dolorós i agitat de la ciutat. Tot i així, arreu es respira la vitalitat de la gent i impressiona la seva amabilitat sol·lícita amb el visitant i un optimisme ple de ganes de viure que t'encomanen, obstinats a passar pàgina i a mirar el futur. Per això, degustant uns deliciosos i dolcíssim baklavàs, amb el desig que això torni a ser el paradís que em deia aquell alumne, envio una cordial i amistosa abraçada per contagiar el goig d'un futur de pau i llibertat a la bona gent de tots els pobles d'Orient i d'Occident.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases, que vagi bé. Líban, país petit i muntanyós. Al nord i a l'est fa frontera amb Síria, al sud amb Israel i Palestina i a l'oest al Mediterrani. Hi viuen uns 4 milions i mig de persones. La seva situació geogràfica l'ha convertit al llarg dels segles en un punt d'unió de cultures. Hi han passat grecs, romans, perses, fenicis, otomans. La seva història contemporània està marcada per la guerra civil i el conflicte amb Israel. Aquests paratges abruptes podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Si quan visitem països europeus fem referència a la llarga història que acostumen a tenir, quan ens anem al Pròxim Orient el bagatge es multiplica perquè d'alguna manera o altra el bressol de la nostra cultura es troba allí.
Albert Biorlegui.
A l'Atles Subversiu d'avui ens anem al Líban, un país amb més de 5.000 anys d'història que la Bíblia és descrita com la terra de la llet i de la mel i que visitarem breument en només 3 pel·lícules i una cançó. Música. El contacte amb el Mediterrani li va donar des del principi de la seva història moltes relacions amb pobles de tota mena, però des del primer mil·lenni abans de Crist, el Líban va ser amenaçat per l'expansió de grans imperis com Egipte, Assíria o Babilònia. Quan Alexandre el Gran va conquerir les terres l'any 333 abans de Crist, el Líban es va obrir llavors a les influències hel·lenístiques. La llegendària figura d'Alexandre el Magne va ser tractada per Oliver Stone en un film, per altra banda, bastant avorridot, que va protagonitzar Colin Farrell l'any 2004.
Nunca habrá otro Alejandro como tú. Alejandro Magno.
El segle següent serà un no parar de fets transcendentals per al país, l'arribada de l'islam, les croades i especialment el període otomà, que durarà fins al 1918, marcaran el Líban fins l'era moderna. 1453, La conquesta, és una pel·lícula rodada l'any 2012 que narra precisament els darrers dies de la conquesta otomana a Constantinople i que es va acabar convertint en la pel·lícula de més èxit a Turquia.
Constantinopolis'i dissisteril erine bırakamayız.
Fins als anys 70 del segle XX, el Líban era el centre financer del Pròxim Orient, però l'etapa de prosperitat es va destruir amb la Guerra Civil de 1975 al 1990. El conflicte està tractat en diverses pel·lícules com West Beirut, rodada l'any 1998 i dirigida per Ziad Dawazi, que explica els primers dies de la guerra.
Medios técnicos? Ya te daré yo medios técnicos! ¿Medios técnicos? ¡Los técnicos nos están esperando! ¿Estás contento?
Amb tanta història i tradició, és lògic que la cultura libanesa sigui un dels seus elements més destacats. Fares Karam és un músic que s'ha dedicat a adaptar les arrels musicals del país aportant tocs moderns. És una veritable celebritat a la seva terra i un dels seus temes més destacats és aquest.
Gràcies per la tria, Beorlegui. Artur Ramon, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, eh? Has anat al Líban?
No,
no,
no hi he anat mai. No
sempre em dius que sí quan et pregunto, com que obrim museus per tot arreu.
Tu hi has estat?
No, he estat a la frontera.
La frontera.
Entre...
Tu ets més aventurera, d'aquests llocs
entre,
exòtics.
Entre Israel i el Líban, bueno, exòtics. Vaja, països castigats.
I una mica perillosos.
Per molts anys de guerra i de conflictes a la regió. Sí. És una zona calenta, el Pròxim Orient.
És una zona molt complexa, sí.
Avui, tal com dèiem, se celebren eleccions legislatives al Líban i per això hem decidit obrir un museu en aquest país. L'Artur Ramon ha escollit tres obres vinculades al Líban. T'ha costat molt? T'ha costat poc?
Mira, m'ha costat menys del que pensava, perquè hi ha bastanta obra d'art interessant al Líban i d'artistes, sobretot, com veurem, contemporanis o moderns contemporanis que estan molt bé i que tenen obres molt potents i molt atractives.
Estava reivindicar aquests països perquè sempre estan al focus mediàtic, doncs això, per conflictes, per guerres, per atemptats, per morts, però tenen una potència històrica molt potent al darrere, no?
Molt forta i que està molt bé que parlem d'ells més enllà dels conflictes, perquè, com molt bé dius, queda sempre eclipsat el caos i la guerra i totes les penúries que passen, i no es parla, doncs, dels aspectes culturals que són interessantíssims.
Doncs va, avui reivindicarem l'art al Líban. Obrim el museu. Takes a long time. The odor of all prison food takes a long time to pass you by. Day upon day of this wandering gets you. I la primera obra que ens has portat és una pintura que es diu Figues de la Barbàrie. És la representació d'una planta que en català coneixem doncs, com a figuera de moro.
Efectivament.
No? Deu ser una de les plantes típiques d'allà, no?
Segurament, segurament, però el que més m'interessa és aquest bodegó que té aquest realisme fred que el crític català Joan Merli deia, no? El realisme fred de pintors que nosaltres, per exemple, aquesta obra la podríem associar a pintors com Togores o com Maria Andreu.
Però què vol dir realisme fred?
Doncs és un realisme molt descriptiu i molt propi d'una època...
Despullat?
Sí, dels anys 20-30. Fixa't que és una pintura molt apretada, molt objectiva. Recorda també el nou objectivisme alemany. És a dir, és un moment dins de la història de l'art que es pinta d'aquesta manera. És a dir, està dins del cànon dels anys 20-30. I aquesta obra la va realitzar, a més és lògic que sigui així, un artista que es diu George Daud Korn, que va néixer a Beirut el 1896 i va morir el 1971, però que era un gran francòfon. És a dir, és una persona molt vinculada a França i, per tant, coneixia la tradició francesa i pinta una mica la manera occidental. I això es veu molt en aquest quadre, que és una mica un homenatge a la manera de pintar que s'està produint a Europa en aquests mateixos anys. És un quadre dels anys 20 i, per tant, recorda molt aquestes pintures.
El títol d'aquest quadre és Figues de la Barbàrie.
Figues de la Barbàrie.
Per què?
No ho sé massa bé. Jo crec que per el propi... clar, fixa't que aquesta figuera de moro que diríem nosaltres té un aspecte a vegades que una mica agressiu. Llavors, ell jo crec que li posa aquest títol per això, és a dir, que fa aquest retrat de l'obra i li posa un títol que lliga una mica amb aquest aspecte. Clar, no és una rosa, un clavell, té un aspecte més...
Aparentment és una planta, no?
Sí.
Amb aquests colors verdosos i ataronjats que sembla amable, però si la toques t'acabes punxant.
Exacte,
no?
És com un cactus en el fons.
Sí, 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 sí.
I per tant aquí hi ha aquesta doncs, metàfora de la barbàrie. Ell va bàsicament treballar sempre al Líban, però té una etapa que va passar per Egipte, Alexandria i el Cairo, després va tornar a Beirut i va exposar sempre o al Líban, però també a Europa, i va ser molt reconegut a l'Europa del seu temps. És a dir, ell va pertànyer a l'Acadèmia de France, a la Royal Society of Arts de Londres, i la seva obra, a més, que és d'aquests artistes que m'agrada molt perquè no només era pintor, sinó també era un poeta i un assagista interessant i té una obra bastant de crítica, d'art, bastant extensa i que lliga bastant bé amb la seva manera també doncs, de pintar, és a dir, que ell predica amb l'exemple d'alguna forma,
sí. No? Daud Korn, Figues de la Barbàrie, la primera obra que pengem al museu que estem obrint al Líban. Anem per la segona. I seguim amb un altre pintor libanès, Aref Rayes, no?
Si
no
Aref Rayes,
Aref efectivament. Rayes. I més que una pintura, és un dibuix que també ens recorda, ens porta als temps actuals, no? Un vaixell ple de gent. Podrien pensar que són refugiats que marxen, no?, d'algun conflicte.
Sí, sí, és un dibuix fet amb una tinta, amb línia molt, molt fina, en el que hi ha un amuntegament doncs, de persones, de caps, que estan intentant doncs, aturar aquest vaixell que marxa, però que aquest vaixell, fixa't que també té una doble visió, és a dir, és la visió, si el veiem a nivell bidimensional, seria això, el vaixell que està sortint de port i aquests personatges que l'intenten atrapar, però també, si el veiem a nivell de vista d'ocell, és una taula de casino, on hi ha unes mans que estan aquí jugant amb unes fitxes.
Ai, no m'havia fixat en això.
Llavors té una doble lectura.
Perquè jo em pensava que són mans que surten del fons de l'aigua,
sí,
no? Intentant salvar la vida.
Intentant salvar la vida, però alhora fa, i a més sembla que hi hagi com una ruleta, també. És a dir, té una doble visió. Hi ha la visió diguéssim, de social, però també hi ha la crítica econòmica. I a més lliga molt amb aquest personatge, Aref Reyes, que va estar sempre molt compromès amb els drets humans i amb els aspectes socials, que va néixer al Líban, però va passar una època de la seva vida a Àfrica, sobretot al Senegal, i després va passar per París i va conèixer els grans tallers dels artistes més importants de l'època, sí. Léger, Lot, inclús Zadkine, i torna després d'una petita estada a Florència, torna al Líban i s'especialitza en pintura, dibuix i teixits. Ell també era creador de tapissos. I un dels seus tapissos més importants, que es diu The Sign of Cadmus, el signe de Cadmus, va ser un encàrrec que la UNESCO li va demanar per la seva seu a París. Per tant, és un artista d'una certa volada.
Sí.
I a mi m'agrada molt sempre aquesta connexió que fa amb aspectes històrics o socials, amb una certa ironia, que la ironia sempre és bona quan amb l'art, no? Perquè és una mica posar la realitat, passar-la pel filtre de l'humor. I aquí hi ha aquest aspecte, jo crec que de doble lectura. És
aquest
a dir,
doble sedàs. I tant, jo no me n'havia adonat, eh? Jo el que he vist és això, un vaixell ple de gent que intenta fugir d'algun lloc en conflicte, entenc, i del que representa que és el mar, surten
unes mans que intenten
salvar
agafar
la vida, com està passant avui dia, no?
Doncs
a les costes de Líbia,
clar,
i italianes, no?
Doncs jo havia vist l'altre vessant.
Veus?
Havia vist una taula de joc d'un casino on hi ha un crupier que reparteix el joc, i després, quan has dit lo al vaixell, clar, he pensat, connecta les dues versions que l'artista ha volgut veure. Tu n'has vist una i jo l'altra.
Doncs molt bé, l'Aref Reyes, eh?
Molt bé,
ho
ha aconseguit.
Anem per la tercera obra, va, som al Líban. I, evidentment, parlem de pau en un país on va tenir una guerra civil llarguíssima, al Líban. Ens referim a un monument que hi ha a la ciutat de Yarze i que fa moltíssima impressió. És una torre formada per tancs de veritat. Això ho veurem, penjarem a les xarxes socials perquè els oients ho puguin veure. I es diu Esperança per la Pau. És a dir, són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tancs apilats i aquests tancs formen una escultura. És impressionant, això.
És increïble. És una escultura que fa 30 metres.
30 metres.
30 metres d'alçada. Té 78 vehicles, 78 tancs en aquest aglomerat de ciment. I és obra d'un artista bastant conegut, que es diu Armand Pérez, se'l coneix com Armand, que va néixer a Nice el 1928 i va morir el 2005, no fa tant. I és un artista que està molt dins de lo que es deia el realisme nouveau, aquesta cosa de l'apropiació absoluta, la idea de l'acumulació, i té obres increïbles. Per exemple, si els oients volen anar a Google i posen Long Term Parking, que està al Chateau de Montsó, és una obra d'ell del 1982, que és la mateixa idea però amb cotxes.
Wow.
I n'hi ha no sé quants cotxes aglomerats amb el ciment. Per tant, és molt propi d'aquest artista i d'una època, eh? És molt propi, doncs, dels anys 60 fins als anys 80. Aquest és un artista que va tenir taller a Nova York, taller a la Provença, que es va guanyar molt bé la vida fent aquests monuments i fent obres també, doncs, més petites. I trobo que és molt original. I, a més, està molt ben situat perquè va ser un encàrrec del Museu Militar Libanès, del Ministeri de Defensa, i, en el fons, aquest enorme conglomerat, amb peces, no només hi ha tancs, hi ha peces d'artilleria, hi ha morters, és un homenatge a la pau. És a dir, no volem que això passi, això ho convertirem en un fòssil, perquè tots recordem que mai més, en aquest territori ha de passar això.
Malauradament, les simbologies queden això, en simbologia, perquè
sí,
la realitat s'acaba menjant.
La realitat i els conflictes humans a vegades s'imposen, doncs, a les bones voluntats que poden tenir els artistes com Armand per fer aquest gran monument, que encara que estigui fet amb el detritus en el fons de la guerra, és un homenatge a la pau.
És una obra realment impactant, 30 metres d'escultura, amb tancs, amb artilleria, amb aquest ciment. I que impacta, no? Vaja, perquè és això, el símbol de la guerra, no?
He vist inclús per Instagram que la gent s'hi puja, s'hi fa fotografies, és a dir, és com una atracció turística, és el que passa avui també a vegades amb aquestes peces d'art que acaben sent atraccions per l'homo turisticus, que tot ho domina.
I per Instagram.
Clar, has d'anar i fer la foto i penjar-la,
ja està,
perquè
clar,
si no, no val.
Si no existeixes,
no.
Eh?
I a més llavors t'estan dient, jo hi he anat i tu no.
I tu no. Avui al Martó Ramon hem dedicat la secció d'art al Líban, perquè s'hi celebren eleccions legislatives. Gràcies, Artur Ramon, com sempre, per les teves lliçons d'art, i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
El suplement.